Bona tarda. Em sentiu? Sí. Què tal? Bona tarda. Bueno, ara la Mercè us explicarà la conferència en tot això. Jo només torno amb el meu tema, que són les sortides, el WhatsApp i tot això. Era per dir-vos que ara ja tenim aquests dos grups consolidats de WhatsApp. Ja tothom ha rebut el missatge, espero, els que esteu a dintre. Potser teniu el número 1 o teniu el 2, aula, no? 1 aula o 2 aula. Llavors, com que hi ha gent que aquests dies algú havia marxat per tots aquells problemes que hi havia, si algú vol tornar a dintre, que m'ho digui i jo el tornaré a posar. Perquè, clar, tinc molta gent que hi era abans i llavors, clar, em posava fulano ha marxat, fulano ha marxat. Llavors, també em sap greu que no rebeu doncs, la conferència del dia, el dia abans que jo faig l'avís. Només això. Qui vulgui tornar a estar dintre del grup 1 i del grup 2, que rebeu els avisos i comunicats de les conferències, les fotografies que fem quan fem sortides i tot això, doncs que m'ho torni a dir. I sobretot, una cosa important, desconnecteu el mòbil perquè cada setmana hi ha algun mòbil. Llavors, la pobra conferenciant, això li molesta una mica. Gràcies a tots.
Molt bé. Seguim. Us informem que la sortida del dia 30 d'octubre a la Colònia Vidal, atès l'èxit d'inscripció que ha tingut, podem ampliar-la. Teníem gent en llista d'espera, ara podem ampliar-la una mica. Després d'haver parlat amb la pròpia Colònia Güell i el restaurant on dinarem. I per tant, si els que esteu en llista d'espera, doncs passeu que ja podeu, segurament doncs, hi cabrem tots. Una altra cosa, des de la Junta de l'Aula som conscients del problema d'aforament que tenim en aquests moments. I també us informem que, vull dir que ens estem bellugant, evidentment, que avui hem tingut una reunió amb l'Ajuntament, concretament amb l'alcalde, que també és regidor de Cultura, per trobar una solució ràpida. Ens ha promès que la setmana que ve ens donarà una resposta perquè no, la gent que esteu que us heu apuntat i aquest any hem tingut una inscripció molt elevada, no pot ser que us quedeu fora. No? I hem de, bueno, estem, vull dir que ja estem treballant amb aquest tema. I ara ja anem per la conferència d'avui. Amb l'Itziar González Virós, que és arquitecte, experta en participació i cooperació ciutadana, amb experiència en optimització d'habitatges públics i rehabilitació de centres històrics urbans. L'any 2002 va intervenir com a tècnica independent en el procés veïnal de participació ciutadana i reforma de la plaça de les Ceps de Barcelona. Segur que us sona tot això. El seu èxit en la mediació, participació i resolució de conflictes en l'espai públic va fer que el 2007 rebés una oferta per formar part de l'equip electoral de l'Ajuntament de Barcelona d'aquell moment i després de les eleccions va ser regidora del districte de Ciutat Vella. I també segur que us sona que en el seu mandat va destacar, va ser la primera alertadora d'Espanya per la seva oposició a la construcció de l'hotel del Palau de la Música i la denúncia d'una trama de corrupció vinculada als pisos turístics del seu districte. Va ser la primera alertadora d'Espanya. Va denunciar els fets al jutjat i va dimitir. Al cap de 13 anys, la justícia li ha donat la raó. 13 anys. Segur que us sona, no? També tot això. El 2017 va guanyar el concurs internacional per la rehabilitació integral de la Rambla de Barcelona. La seva tesi doctoral desenvolupa el concepte i pràctica d'arquitectura social com una metodologia per a la millora de la cooperació i entesa de tots els agents per al rescat de les nostres ciutats davant els nous reptes socioeconòmics, mediambientals i pressions, etcètera, 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 que hi ha. Avui, realment, tenim una persona molt important en aquest món de l'arquitectura social i estem molt agraïda que hagi vingut. Feia temps que anàvem al seu darrere i sempre per situacions que no podia ser, doncs no podia haver vingut, però avui sí. I avui ens parlarà, com no, de l'arquitectura social. Moltes gràcies.
És l'única cosa que puc activar jo en aquesta vida, el micròfon. Bé, moltes gràcies, Mercè. Estic una mica intimidada per la quantitat de persones sàvies, perquè, si més no, l'experiència vital és un grau. I estic una mica impactada, m'heu de perdonar, perquè normalment ja treballo sempre amb persones, però persones que poden no estar en un lloc aprenent, vulguin estar aprenent, doncs sincerament, m'impressiona agradablement, evidentment. No sé si estaré a l'alçada de les expectatives. No, perquè no és fàcil parlar del que us vull parlar sense avorrir. Vaig intentar-ho. Per situar aquesta xerrada, la Mercè ho ha explicat. Soc una arquitecta, però bàsicament soc una veïna del barri vell de Barcelona, que en un moment donat es va sumar, com segurament molts de vostès, a col·laborar amb el barri, a mirar d'ajudar. Com a arquitecte vaig mirar d'arreglar la finca on vivia, no? Estava plena de boters, on havia nascut la meva àvia, i jo hi vaig anar a viure allà. I amb aquest compromís, amb aquesta sensació que el barri una mica et nodreix, i allà on no arriba la família, arriba el barri, no? Aquesta sensació, no? I amb aquesta innocència. Quan vaig tenir l'experiència d'ajudar els veïns de la plaça Lesseps de Gràcia, que tenien un litigi amb l'Ajuntament, també de la mà d'ells vaig poder iniciar a mirar d'organitzar una mediació entre l'administració, que creu que sap el que ens convé, i la gent del lloc, que també creu saber què volen, no? I vaig començar a mirar de posar la gent d'acord. Bàsicament em dedico a això, a mirar de posar la gent d'acord. Però què va passar? Que la feina que vàrem fer a l'ESEPS, que va anar prou bé, després us ho mostraré, em va portar a que em demanessin ser regidora de l'Ajuntament de Barcelona. Ai, las, això ja és una altra cosa. En el moment en què entres a una institució que, tot i que està organitzada per ajudar la ciutadania i per estar al servei nostre, algunes coses passen que es desconnecten. Alguna cosa passa. Jo vaig entrar amb tota la felicitat del món de posar-me a treballar pel meu barri i de veritat que ho vaig fer. Però vaig trobar unes dinàmiques que estan presents a tot arreu i que són molt humanes, que és tenir persones que no estan tan preocupades per l'interès general com pel particular. I aquest és el gran tema. Com podem mirar d'allunyar-nos de l'individualisme que tot ens ha portat, ens han anat portant a tenir la nostra casa, la nostra rentadora, el nostre cotxe, el nostre, sap? Aquest moviment que ens ha portat a la individualitat, com recuperem que també les administracions siguin capaces de treballar per la col·lectivitat, perquè ens ha passat a les persones i li ha passat a les nostres organitzacions. Hi ha com un sentiment de, no sé, inclús les entitats. Les entitats diuen, doncs jo defenso l'aula d'extensió universitària, però una altra defensa, què sé, l'excursionisme, i una altra, i a vegades les subvencions són limitades i a vegades entrem en competència uns i altres. És a dir, la gran pregunta meva és, si jo he arribat al màxim lloc on pot aspirar una veïna, que és a ser la regidora del seu barri, o ser l'alcaldessa d'un poble, jo tenia 190.000 persones sota la meva responsabilitat. Era el barri del Raval, el barri gòtic, el barri del casc antic i la Barceloneta. En aquell moment 190.000, en aquest moment són 90.000. Han passat 15 anys i hem perdut 100.000 persones. Val? Al centre de Barcelona, important, eh? Però imagineu-vos, una persona que vaig arribar al barri del gòtic amb 18 anys a casa l'àvia, l'àvia no podia pujar perquè no hi havia ascensor, jo era jove i vam fer un trueque, no? I jo hi vaig anar allà. Per tant, jo em trobava a l'escala que les meves veïnes, que eren dones més grans que jo, evidentment, em parlaven de la meva besàvia. És a dir, hi havia memòria meva en les veïnes. Elles coneixien la meva besàvia i jo no. Aquesta anar entenent que l'entorn i el barri et dona informació teva, de la teva família, em va anar sensibilitzant amb que un barri és quasi família, no? És com un entorn relacional. I em vaig anar sensibilitzant en aquesta idea de qui et sosté és l'entorn relacional. I que hi ha moltes persones que viuen soles, però que si tenen un barri acollidor, si tenen unes mirades que es creuen i un bon dia i un bon vespre, un no se sent tan desubicat, un no se sent tan sol. Per tant, hi ha una funció social i humana en la salut dels barris, en ser educat, en saludar-se, en ser empàtic. I tota aquesta cultura del veïnatge, quan vaig arribar a la política institucional, desapareixia. Hi havia el marc legal, s'han de complir unes coses, s'han de fer unes... Tot eren com obligacions, no? És a dir, l'administració té uns serveis i tothom tenia com un gran sentiment del deure, però amb una fredor, no? Amb una llunyania. Clar, quan m'hi vaig posar molt orgullosa d'estar allà, vaig intentar de fer de l'Ajuntament de Barcelona un espai entranyable. És a dir, vaig pensar que era la millor manera d'ajudar els meus veïns i veïnes. Què passa quan descobreixes que en aquesta idea perfecta de que una noia jove que arriba a un barri, que viu a gust del barri, acaba sent la regidora del barri, que seria com un circuit natural, no? Vull dir, tu reps coses del barri i tu et formes i arribes a una posició per ajudar. És bastant desitjable, no? Què passa quan tu estàs vivint aquesta història d'amor o aquesta cosa perfecta, no? De he rebut i dono, i et trobes amb altres dinàmiques que ho atreveixen tot, no? Les dinàmiques del poder, dels interessos privatius, la dinàmica d'una cultura, no una cultura política sana, sinó clientelar, això és pels meus, això és pels teus, tot això us sona o no? Sí? Una mica, no? Us sona, eh? Clar, a mi em deien els meus companys que era una ingènua, una naïf, una il·luminada, per aquest desig ferm de servei públic i aquest desig d'entranyabilitat. Davant d'allò, s'havia acceptat que això de la política i això de l'Ajuntament era dur, era competitiu, era el poder, ja se sap, tot molt desagradable. I la meva pregunta és, ens hem de conformar a que les nostres institucions i la vida política del nostre país sigui sempre uns contra altres i difamant-se i enganyant-se? És això el que ens mereixem? Jo crec que no. Per tant, el meu pas per l'Ajuntament de Barcelona, tal com ha explicat la Mercè, no va ser molt... Bueno, va ser dur, perquè les primeres coses que vaig detectar és que els meus funcionaris, malauradament, els meus funcionaris dels serveis tècnics i jurídics, malauradament, eren corruptes, és a dir, cobraven per donar permisos i coses que no corresponien. Jo ho vaig veure, vaig ser l'única que ho vaig veure, en tot cas sóc l'única que ho va dir. Crec que més gent ho veia. Però, evidentment, tot això em va portar a no poder fer la meva feina. Arriba un moment que, malauradament, descobreixes que en aquest moment, però jo vinc a parlar-vos de futur i de coses bones, però en aquell moment semblava que la institució ja havia acceptat funcionar malament. Ja havia com un rendiment. I ja s'havia acceptat que la vida política era d'uns contra altres. I ja s'havia acceptat que els corruptes sempre se n'en surten. I ja s'havia acceptat tantes i tantes coses inacceptables que la meva vocació pel treball amb la comunitat només va fer que créixer, no? És normal. Si veus, no?, que s'ha donat per fet una cosa trista, doncs et revoltes i la vols canviar. Per això avui he vingut a parlar-vos d'una idea, ara us l'aniré mostrant, que és el futur. És el futur. Sé que veu tenir l'última lliçó parlant de ciència i futur. No és que porti algú tan fascinant, però per mi el que els hi parlaré és algo que ha vingut per quedar-se i que segurament ajudarà a canviar l'actual situació d'indiferència cap a la política, no?, de veïns i veïnes, l'allunyament, i permetrà que joves amb vocació de servei com jo tenia puguin realment comprometre's amb les seves comunitats i puguin ajudar-nos a tirar endavant. Estic convençuda. I la principal idea, la primera imatge, no sé si sóc capaç d'això fer-ho una vegada. La base del que els hi vull explicar és molt senzilla. És, podem sentir-nos en aquesta vida, com aquesta, això són unes figuretes de Giacometti, La primera es diu Entre dues cases. Ens podem sentir amb aquesta fragilitat de la nostra capseta, no? Amb una vida breu, no? Ja veuen que hi ha una vitrina i es veu una personeta caminant. La nostra vida pot ser una vida fràgil, solitària, i si tenim sort, protegits, si tenim sort, i vivim a l'Occident. O podem tenir l'altra figura, que es diu La plaça, que és una figura que es veu una base i unes figuretes molt altes. Quina és la diferència? Podem sentir-nos i treballar per estar protegits i el nostre estigui segur? O podem intentar que tota la comunitat estigui bé i que ens enfortim tots? És a dir, podem pensar en casa meva o en una altra idea que és l'entorn relacional, el nostre entorn. És a dir, a vegades veiem persones migrades, per exemple, que arriben aquí amb una situació de vulnerabilitat molt gran, de pobresa i de sobrevivència. Veure-les pels nostres carrers ens entristeix, ens inquieta, ens sap greu. Per tant, tots hauríem de treballar perquè les bases de treball i d'habitatge permetessin que tots poguéssim, cada un, fixeu-se que les figuretes, unes arriben més amunt, unes arriben més a baix. Però jo parlo de que fins ara hem alimentat un malentès, que és que estem separats. I és un malentès perquè és evident que estem vinculats. Estem més vinculats del que vostès es pensen. Que existeixi Arenys, tantes persones interessades en una aula d'extensió universitària i que ja la Mercè hagi de parlar amb l'alcalde, vostès no s'imaginen com està transformant la ciutat. L'alcalde poc es podia pensar un lobby de persones com vostès demanant accés al coneixement, a la cultura, amb la vitalitat de lo que això comporta. Vostès ja li estan dient a l'alcalde algo molt profund, que és que no és només els serveis, és que no és només que les coses funcionin, és que volem saber, és que volem conèixer, és que tenim dret a seguir movent-nos. I aquesta és una... Perdoni, he fet alguna cosa malament? He fet alguna cosa... Ai, no sé si me'n podré... Quan un s'equivoca pot sortir... Ai. Quin drama. Bueno, ja està. Els estic parlant de la base, que és aquesta idea de base, d'intentar reconèixer l'entorn, com necessitem que a tothom li vagi bé. I l'altra cosa que és molt important, aquest és Janus, que és la deïtat bifront, que té una cara cap al futur i una altra cap al present, però que està assegut, però alhora té el peu que està a punt d'aixecar-se. És a dir, perdoneu, que jo... És una altra representació de Janus, té un peu en el món rural, un altre a la ciutat. Què si vull parlar amb tot això? Que hem de ser conscients que estem sempre en un equilibri precari. Les nostres vides estem entre el que desitgem que passi, però tenim darrere tot el pes del que hem viscut. I, per tant, contínuament estem intentant protegir-nos i alhora amb ganes d'expandir-nos. I això és fonamental per entendre per què necessitem dels altres. A vegades ens repleguem i necessitem seguretat i claredat per part dels nostres polítics. A vegades som nosaltres que volem reivindicar una aula més gran, volem coses. I aquesta dualitat entre ser vulnerable i tenir iniciativa és una dimensió que la societat no sempre ens ajuda a desenvolupar. Normalment volen que votem i callem o que creguem, no? I és difícil fer que la ciutadania estigui d'acord amb unes normes, però alhora tingui creativitat i proposi coses i innovi. I és molt important que reivindiquem que els nostres governants ens respectin les nostres ganes de participar. No? Bàsicament, el que s'hi deia, aquí veiem la plaça Sant Jaume, tenim l'edifici de l'Ajuntament, l'edifici de la Generalitat, però al final, quan volem expressar alguna cosa que no s'està escoltant, què anem? Omplint la plaça. Ens juntem. Quan volem dir, tenim ganes de conèixer, ens juntem i fundem una aula. És a dir, la capacitat de juntar-nos per aconseguir coses que sols no podríem. Molt bé. El vincle. Segon concepte, com que això és una universitat, seré endreçada. La base. Estem junts i més connectats dels que ens pensem. Dos. Un arbre. Un arbre, vostès pensaran que és un element estàtic, no? Com un punt de referència. Però un arbre resulta que no para de moure's, perquè es connecta al subsol i les arrels van creixent buscant aigua. I a mesura que creixen les arrels, van creixent la copa. És a dir, quan una persona es compromet en un lloc, amb Arenys, amb el seu barri, amb la seva família, quan algú es compromet i es vincula amb alguna cosa, això és el que li garanteix estar sempre viu, sempre en funcionament, mai sentir-se al marge de la vida. És un antidepressiu meravellós sentir vincle cap a alguna cosa, persona o lloc. Hi ha una frase de Rilke que diu, és un poema, diu, fa falta molt poc lloc per tenir-ho tot, com un arbre. Si veuen la foto, l'arbre, el poc lloc que necessita és just per arrelar-se, el tros aquest. I ja ho té tot. Què vull dir amb això? Ens cal els vincles. Ens cal els vincles. Han sentit alguna vegada un polític parlant de vaig a reforçar els vincles de la meva comunitat? No. Ens diuen que es donaran un hospital, una escola, uns serveis. Val, està bé. Però realment, lo entranyable, l'humà, el que t'afecta és que tu sàpigues que vas a un edifici i tindràs veïns. Jo visc a Ciutat Vella i en els meus, a casa l'àvia, ja no tinc cap veí fixe en la meva escala. Tots són turistes, estudiants, ja no tinc veïns. Veieu? Si hi hagués una política que digués és important el vincle, és important acompanyar les soledats no desitjades. Veieu, no? És a dir, si no parles d'aquestes coses, doncs no desenvolupes mai accions per millorar. Jo sé que un hospital millora la vida, però un bon veïnatge també, no? No veig perquè una cosa ha de treure-li importància a l'altra. Per tant, la meva feina ha estat com girar l'arbre i fer visible els vincles. Per això parlo d'arquitectura social. Jo dic, què sosté una casa, la meva finca, la finca de l'àvia? Les vigues, les parets o la relació que hi havia entre les veïnes? Què és el que sosté un barri? Què és el que marca la diferència entre viure a gust o no en una ciutat? Els vincles. Per tant, jo el que faig sempre que treballo en un barri, la plaça Lesseps, les Rambles, ara treballo a Olot, és anar coneixent a tothom. Sona una mica ambiciós. Però és com si jo ara m'hagués de prendre un cafè amb cada un de vosaltres. Segurament, si vingués Arenys, ho hauríem de fer. Perquè, ara els hi diré, el més important és aquesta idea del llindar. Ara els explicaré. Crear llindar, és a dir, fer casa on no hi ha casa. Ara entre jo i vostès hi ha una distància. Jo he de trobar la manera de poder vincular-me amb vostès. Mireu, quan jo vaig ser regidora, vaig fer aquest dibuixet, tenia 1.000 treballadors a Ciutat Vella de Barcelona, de funcionaris, treballadors, 1.000, no són pocs. I els hi vaig explicar, vostès treballen amb un... L'Ajuntament era aquell quadrat de dalt, el veuen, el dibuixet? És que es veu molt lluny. I aleshores jo deia, bueno, l'administració treballa pels seus veïns. Uns veïns que estan empadronats, que tenen un DNI, i això és com molt endreçat. Val? Però què passava a Ciutat Vella? Que hi havia persones pel mig, hi havia persones amb problemes de salut mental que vivien als carrers, hi havia gent en situació de pobresa. O sigui, jo veia que en el meu barri passaven persones que no tenien DNI o no tenien papers o estaven en situacions molt vulnerables. I jo deia, bueno, l'administració no treballa per elles, però elles estan a la ciutat. No? A partir d'aquí anava dient, i el món, malauradament, va augmentant la precarietat i la vulnerabilitat. Hi ha guerres aquí i allà, gent que es mou, gent que no, fa migració econòmica, és igual. Jo deia, seguirem pensant que només treballem pels que estan empadronats o pels que tenen DNI? La realitat ens està desbordant. Estem preocupats perquè a les nostres ciutats veiem realitats que ja no sabem ni com acometre-les. No? Aleshores, jo deia, bueno, què fa les administracions? Veuen que allà el quadrat té com un voladís, com un porxo? Què fan les administracions? Bueno, doncs anem a posar mediadors que parlin llengües de les persones migrades, que els acompanyin als hospitals. anem a fer un acompanyament a les persones que estan vivint assetjament. I l'administració, afortunadament, comença a dir, anem a fer acompanyaments, anem a fer serveis de mediació, anem a fer. Però de què serveix que una administració es posi de forma quasi paternalista a fer, si no tenim una ciutadania que també es creix i també diu, bueno, jo també estic aquí. Aquí s'està fent cultura, aquí s'està fent universitat. Un grup de persones han muntat això. Això és una institució tan important com la Pompeu Fabra mateixa. No? I aleshores jo els deia, bueno, el que ens cal és reconèixer-li que la gent, les persones, som una institució. Les persones que ens organitzem i que volem fer coses, també fem el nostre paper. Les administracions fan unes coses, no? Tenen els nostres impostos, han de complir uns serveis, d'acord. Però qui marca la diferència som si nosaltres també ens atrevim a demanar coses, a fer coses. Què necessita això, aquest esquema? Reconeixement. Necessitem que els nostres polítics i les nostres administracions reconeguin en tots vostès una persona que coopera, una entitat que coopera, cooperar. La diferència de la paraula participació és que vaig a dissenyar la Riera i els convido a vostès a participar. Quina sensació els dona això? Doncs que l'Ajuntament sap què serà la Riera i els diu, opinin. Aquí hi ha una jerarquia, no? Seria molt més diferent dir, necessito de vostès per veure què hem de fer la Riera. Sembla una tonteria, però canvia totalment. En unes els està reconeixent a vostès que són els experts perquè pugen i baixen la Riera, perquè entren i surten, perquè aparquen, perquè no. Aquesta és una mica la primera idea important. Participar és interessant, però no és suficient. La meva experiència és que o ens donem a tots un rol i ens reconeixem com iguals o no assolirem els canvis que han de venir. L'administració no arriba a la complexitat de realitats que hi ha. Té els diners que té els tècnics que té, però els problemes creixen. I és impossible que nosaltres no vulguem fer coses. No, és impossible que la ciutadania no vulgui en algun moment ajudar o resoldre. O, no? Si hi ha un bosc que està brut, acabarem anant a netejar-ho nosaltres. No? Si hi ha algú que necessita ajuda, acabem ajudant. És a dir, hi ha una realitat cooperativa de ganes de fer que no s'esgota. No perquè tinguem un ajuntament que li paguem perquè faci la neteja, nosaltres ens inhibim de netejar. Veieu o no? És a dir, i això és una idea important. Què passa si ens unim? Què passa si hi ha un reconeixement, un respecte? No només perquè votem, no només perquè paguem els impostos, sinó perquè estem fent coses com les d'avui. Això li dona a Arenys una qualitat molt important. I per tant el dibuix el que pretenia és que si ens juntem hem dibuixat la caseta. O sigui, el que era la part de fora s'ha convertit en un dins. Veuen el dibuix? És un petit acudit gràfic, no? Però és molt simptomàtic. Ai, perdoni, ara estic anant enrere. És que quasi no veig el... Vale. De la participació i la cooperació, si no us preocupin, jo el que... Si sóc capaç... Vale. Miri, la Fundació, els hi havia ensenyat, la idea principal que els hi vull explicar és que una ciutat o un poble és en si mateix i per definició la suma del treball de moltes persones. Això no hi pensem, ho donem per fet. Aquestes cases s'han fet, no. Arenys s'ha dibuixat així, s'ha fet així, s'ha reparcel·lat els carrers i les finques així perquè hi havia una comunitat pensant on era lògic posar les cases, on era lògic quina part dels terrenys havia de ser el camí, on posarem l'escola... És a dir, no ho fan els arquitectes i els urbanistes de ciutats, no ho fan els polítics. Nosaltres heredem un tros de poble que es va co-decidir. Homes i dones van prendre decisions. Els propietaris d'uns terrenys pagesos van dir calen cases, anem a dibuixar, reparcel·lar, anem a fer... I tota aquesta part de col·lectivitat, perquè no l'hem de tornar a notar? Perquè no hem de sentir que estem presents? Barcino, això és un dibuix de Barcelona, Barcino, va ser el Mont Tàber, van fer la fundació de Barcino, no? El Cardos, el Decumanus, el campament. I els romans tenien dues maneres de fundar la ciutat. Una era l'augur, que era aquest mena d'adiví que es posava per decidir si construïa en un lloc o un altre, es posava a mirar el vol dels ocells, no? I deia, bueno, això, bons auguris. De fet, aquest senyor li deien l'augur, no? I mirava. Clar, podem decidir aquí serà un bon lloc. Això és una manera de fer-ho. Però hi havia un altre ritual, que era el d'agafar un xai o qualsevol animal que estigués per allà, sacrificar-lo i mirar-li les entranyes, el color del fetge. Si el fetge era vermell, és que aquelles herbes, aquell aire, aquelles aigües eren bones. No? I deien, és un bon lloc. Per tant, fixin aquí que hi ha com dues maneres de decidir a on construïm ciutat. Un és el planejament. Faig la broma perquè els arquitectes fem planejament. El planejament de les aus és un dir, bueno, aquí a Arenys li farem aquesta zona urbanitzable, aquí. Fer-ho com des de dalt, perquè a un li sembla que pot funcionar. I l'altre és com treballo jo i com crec que s'ha de fer les ciutats, que és, escolta la gent, mira com té els fetges la gent. Estan enfadats, estan contents, viuen bé, estan segurs, no? Són feliços. És a dir, tu pots preguntar a les persones que viuen en un lloc, mirar els seus fetges, mirar el seu dia a dia i amb això planejar millorar la ciutat. Hi ha dues maneres d'estar. Els hi dic perquè jo em dedico precisament a això, a fer que les accions urbanístiques, rehabilitació de barris vells, rehabilitació de passejos, places, es faci amb vostès. Es faci amb vostès i amb els seus fetges i amb tota la informació. I això és lent i això vol temps. I les administracions tenen 4 anys, perquè només estan 4 anys. I no volen fer les coses així perquè les volen fer ells, les seves medalles. I aquí està el tema. Ho fas per les teves medalles o ho fas per Arenys? I aquí, de nou, la diferència entre l'interès particular o el general. Jo, en aquest moment, quan em contracten algun ajuntament per treballar, poso una condició. Que tots els partits polítics estiguin d'acord amb contractar-me. Passa un any i finalment em truquen. És a dir, has de fer i han d'entendre que rehabilitar el barri vell d'Olot no es fa en 3 anys ni en 4, es fa en 8 o en 10. I que canviaran els partits polítics, les persones. Clar, les persones del barri vell d'Olot treballant amb mi, amb les seves entranyes, no els hi pots canviar la pel·lícula a mig camí. No pots, és sagrat. Quan un ciutadà torna a confiar en la comunitat i amb els tècnics de l'Ajuntament i amb els polítics, aconseguir aquesta confiança, no te la pots jugar. Per tant, la base, recordin la primera diapositiva, la base és que per fer ciutat hem d'aconseguir una cosa prèvia, que és que tothom tingui ganes de fer-la junts. No ho fas tu i t'ho critico jo, que jo ho faré millor. No, no, és que és molt difícil tot. I com que tot és molt difícil, millor que ho fem junts. Ja està, juntem-nos. I tornem a la idea de cooperació, que cada un aporti alguna cosa diferent. Que hi ha un alcalde amb una gran visió de desenvolupament econòmic, perfecte, perquè algú haurà de pagar la festa, d'arreglar les coses. Que hi ha un altre que té una visió molt social, perfecte, perquè finalment hi ha persones i cal atendre-les. Que tenim un altre que pensa que ha de ser tot ecològic i perfecte, perquè necessitem refugis climàtics. És a dir, per què no mirem que cada polític amb la seva ideologia tan respectable tota sentin que estan sumant la seva part en lloc de competint per imposar-la. I aquí anem, ailàs, a la cultura política nostra, que és que realment no estem acostumats a escoltar-nos. No estem escoltant, no ens acostumat. Cada un de vostès té un sistema mental de creences diferent. A cada un l'han educat a casa seva, com l'han educat, amb els valors que l'han educat, a partir de les experiències que ha passat la família, a partir del que vostès han vist. Cada un té una visió del món, però ens hem d'entendre. I com farem, si no, perquè les diferents visions del món puguin confluir? Doncs en les coses que tenim en comú. Tots volem viure en pau, tots volem un entorn agradable, tots volem una casa, tots volem veïns, barri. En realitat, ja els he dit, si som iguals. Però tenim sistemes mentals diferents. Només això. Només tenim diferent aquesta part d'aquí, tota la resta no. Les entranyes, el que necessitem és bastant semblant. Llavors, per què tenim la mania de construir i fer política només amb les idees? Per què estem tota l'estona aquí? Quan podem estar dient, tu estàs a gust, et sembla bé, no? I ja sé que semblo una il·luminada, no se m'ha passat l'estigma, però me n'en surto prou bé. Aleshores, la ciutat, per tant, com els deia, s'ha construït perquè la gent ha connectat les necessitats bàsiques. En un moment donat, s'havien de protegir i feien una muralla, no? I la construïen, inclús amb les bèsties. Els bous anaven marcant la rega on anirien els fonaments de la muralla. I on havia d'haver una porta, aixecaven la rega i no feien fonament. Per tant, les ciutats han necessitat protegir-se, però han necessitat estar obertes, que hi hagués comerç, que hi hagués intercanvi, que vinguessin gens. Per tant, tota la vida la ciutat ha invocat i ha necessitat de tothom. Per què ara hem de confiar que ho faran els urbanistes només? O els grans sectors econòmics? Per què deixem que les nostres ciutats les decideixin uns pocs? Quan sempre ho hem fet entre tots. Ara els explicaré un altre dibuix dels meus. Mireu, els explico amb vinyetes. Això és la ciutat. Tot comença amb les persones, amb vostès. Vostès són una peça, això són com uns pilars, eh? Imagines, la ciutat. El pilar central estan les persones. La meva teoria és que les persones, com que voten, les que participen, són les que organitzen tot el govern. És a dir, l'alcalde i l'oposició ha sortit tot de vostès. Si vostès no haguessin anat a votar, tota aquesta legitimitat no existiria, en l'anònim del que han aconseguit. És a dir, que qualsevol dels regidors que corren per aquí els hi deuen a vostès molt, no? Però és que, a més, vostès paguen impostos. I com que paguen impostos, es crea una administració pública, els diferents departaments, es construeixen biblioteques, escoles, no? Això és, entenen que és vostès que ho paguen. Això està clar, no? Vale. Després vostès, a més, s'organitzen, fan associacions, entitats, les AMPAs de les escoles, plataformes, ateneus, extensions universitàries... Vostès estan organitzant-se i decidint coses per activitats, per coneixement... No? I també fan això. Bueno, doncs encara no ha acabat. És que, a més, vostès treballen, són agents econòmics i laborals, sigui a casa seva, sigui en una fàbrica, sigui en un... on sigui. O sigui, a sobre vostès treballen i produeixen o en les cures, o en l'economia, o el que sigui. Fixin tot el que passa en una ciutat i ho estan fent vostès, tot això. I davant d'això tenim uns mitjans de comunicació que només parlen de el que fan els polítics i no de el que fan vostès. Quan vostès ho estan fent tots. És a dir, per què no hi ha un article a color gran sobre l'aula d'extensió universitària d'Arenys? Perquè em sembla espectacular. Per què no obrim els diaris veient això? No? O per què no obrim que una associació ha aconseguit no sé quina cosa? És igual, tots els èxits que estem aconseguint les persones juntes. Estem aconseguint moltíssimes coses, no? De les que ens sentim orgullosos. Però no interessem els mitjans de comunicació. Bueno, a la fulla parroquial, potser, amb una mica de sort, que escriurà que hem fet no sé què. Però bueno, doncs jo sóc molt fan de les fulles parroquials, ho dic de veritat, perquè bueno, és la parròquia i parla de coses que ens falten aquestes revistes, aquests jocs. No? Llavors, ara la part que els explico és una mica més trista. Jo els he presentat les ciutats fins ara, tot i que no parlen de nosaltres el que anàvem fent. Però què està passant? Els hi deia al principi. A les nostres ciutats estan arribant, veuen aquelles personetes que arriben com poden? Ja no tenen la mateixa estabilitat, no estan a dalt del pilar, estan arribant com poden. I després, això obliga doncs, persones que es queden sense casa, persones amb problemes de salut mental que no saben on poder tractar-se o trobar persones grans soles, qualsevol persona que necessiti dels altres o de les administracions i no arribem. No? doncs apareixen tota una sèrie, aquests ninonets són moviments ciutadans, no? Salvem, no sé què, fem, tota la capacitat que té la ciutadania d'organitzar-se i denunciar i reclamar. Això ho hem fet sempre. Quants no hem lluitat perquè no es tiri un edifici antic, no? O que posin una escola no sé on, o que, no? Tots segur que en algun moment han cridat alguna cosa, no? I clar, gràcies a que hi ha una realitat de vulnerabilitats i una ciutadania que, a més de votar, diem ell que això no va bé, veieu que s'està extenent el dibuixet, no? Les administracions s'esforcen per donar més servei. O sigui, som nosaltres també els que modernitzem les nostres administracions, la que els fem crear nous serveis, posar nous pressupostos. També ho estem fent nosaltres. I què passa amb però què ens passa amb les nostres entitats? Allà on, al casino on quedàvem, o l'Ateneu, o que ara hi ha amb les xarxes socials, no? La manera de reunir-nos és el xat famós que us han dit abans. Ja no és només presencial, ja també ens veiem i no ens veiem, no? Se'ns ha fet una mica més complicat, però una vegada ja aprenem la tecnologia, és una altra manera d'ajuntar-nos més. És un altre espai per relacionar-nos. Podem ser amics de Facebook o d'Instagram. És millor l'Ateneu o el casino, eh? Ja els hi dic, però també existeix. I ara els parlo de part més lletja. No sé arenys com ho porten, però no tots els comerços de les Rambles, per exemple, és una economia real. No totes les botigues de Ciutat Vella de Barcelona realment el que compres i vens és una economia real. Hi ha molts negocis que és només per blanquejar diners. Això ho saben vostès, que hi ha una economia mundial que ve de les drogues, de les armes, de... i es blanqueja. I es blanqueja a través de les ciutats. Fa veure, vaig a comprar aquest edifici i el rehabilito. Tu t'alegres, dius, mira, vindran veïns. No, està rehabilitat i queda tancat. Dius, ostres, i quan és un, i dos, i tres, o una botiga, tenies un forn, el tanquen, una botiga de carcasses de mòbil. Ja em diràs tu. Bueno, no us explico la que tenim a Ciutat Vella. No sé, 800. Jo dic, home, tots tenim mòbil, però tantes carcasses, no? I així, tot això què fa? Que les ciutats estan vivint un moment fake, una mica enganyós. No, el que passa ja no és per la vida quotidiana. És quasi a nivell financer, i de diners, de blanquer. És molt raro, es fa molt abstracte. I veiem que els nostres barris no acaben d'anar bé i no acabem d'entendre què passa. Però el pitjor, les nostres administracions contra l'economia criminal, el blanqueig de capital, pot fer molt poquet. Molt poquet. Home, sí, els Mossos, les investigacions, però bueno, ja els hi dic que diguem-ne que perdem per golejada, no? I aquesta és el més important. Estem desbordats. Volem seguir contribuint a que els nostres barris i les nostres ciutats vagin bé, però els fenòmens ens superen, ens superen. O sigui, nosaltres, si arriben 15.000 persones perquè venen fugint d'una guerra no sé on, nosaltres no sabem i no troben casa, no sabem què dir, ja ens sap greu, però tampoc tenim. I així anem trobant que les nostres ciutats s'omplen de grans reptes, les nostres administracions poden el que poden i la nostra vida a la ciutat es va fent més trista o dura o estem amb aquesta consternació. Jo passejo per Ciutat Vella de Barcelona i no sé, no els hi puc dir la tristesa. Jo crec que si em fessin una foto al meu cor el veuríem plorant, no? Perquè em fa tanta pena que cap botiga sigui de veritat. És igual que entri i compri que no, no? Quan l'entorn relacional de les botigues, allà on vas sempre i ja saben el cafè que prens i com el prens, o sigui, la memòria de, que els altres tenen de tu, com et reconeixen, el que vols, el que fas, tot això se'ns està anant. Contra això, i ja vaig acabant, la solució és això, és reconèixer que en aquest moment no hi ha res més urgent que construir de nou els vincles. Construir una aula d'extensió com aquesta és un acte de vinculació de persones que podríeu estar cada una a la vostra rotllo, i esteu aquí. Té una potència política, política de ciutadania, no de partits. Quan jo parlo de política, parlo de la sana, de la bona, de la nostra condició de persones que volem millorar les coses. La política necessita la política ciutadana, l'arquitectura social, jo què faig? Pues jo ara, si vostès em diguin, ara els donaré la paraula, si vostès em diguessin què volen millorar del seu poble, jo els ajudaria a fer-ho. I per fer-ho, jo els ajudaria a dibuixar totes les persones que els poden ajudar per aconseguir-ho. I això és arquitectura social. Alguna pot ser l'alcalde, perfecte, si el tenim, perfecte, però no necessàriament. Val? Vaig acabant. Per fer política, 1. Hem de garantir que tots vostès tenen accés al coneixement i a la comprensió dels fenòmens que passen en el seu poble. O sigui, la gent del meu poble, del Gòtic, no entenen per què les botigues no venen coses normals. No ho entenen. Jo, com que he sigut regidora i he vist les màfies, doncs els tinc que explicar la història trista, que no m'agrada, però ho he d'explicar. També ho explico a Olot, ho explico tot arreu. A Olot, alguns comerços punxen la llum i els comerços tradicionals s'enfaden. Oh, és que aquests que han vingut del Punjab punxen la llum. Ja, és que al Punjab la corrupció és espectacular, o sigui, és impossible que ningú... És que ja políticament és... Llavors venen d'una cultura on les regles de joc són unes altres. Què fem davant d'això? Doncs vaig a parlar amb Endesa, vaig a parlar amb els que donen llicències d'activitats i dic que a partir d'ara els demanarem els butlletins abans. De tal manera que si volen obrir el negoci hauran de tenir butlletins. És a dir, buscar maneres perquè ho facin bé. No perseguir-los, no estigmatitzar, fer-ho bé. Això ha suposat la cooperació d'Endesa, la cooperació dels tècnics, temps. Jo per què vaig començar a fer això? Perquè hi havia un botiguer que estava gelós del botiguer de davant. Vale? Pues és un sentiment humà, una entranya, que jo me la prenc molt en sèrio, no la ninguneixo, l'agafo, no li dic que ets un racista, no. És normal, jo estic pagant la llum i aquest no. És molt comprensible. Jo no entro a jutjar si ho ha dit perquè és punjabí l'altre. No, jo no, és igual. Siguem serios. És normal. Les regles de joc no són iguals. Vale. Però jo empatitzo amb qui està fent... Evidentment que el que punxa la llum ja sap que no està pagant. Clar que ho sap. Però d'on ve? Quina ètica i quina moral li permet fer-ho? Vostès segur que no podrien. Encara que poguessin, no podrien. Per la seva educació, pels seus valors. Si algú pot fer, és per alguna cosa. Perquè ve d'un estat on no hi ha cap mena de criteri, hi ha corrupció. No? Què faig jo? Intentar que tothom contribueixi. El tècnic que dona les llicències, els d'Endesa que vigilen. No és un problema de que el punxa la llum. El converteixo en algú de tothom. Tothom ha de fer alguna cosa. Veuen com els dic? Ho fem de manera que no deixem a un que sigui el bo i l'altre el dolent. No generem, no dividim. Però posem un objectiu comú. Aquí la llum es paga. Una altra lluita és que sigui més barata. Llavors ja aniríem a una altra lluita. Per tant, primer, hem de poder entendre què està passant per actuar bé. Dos, hem de poder empatitzar amb per què els diferents actors actuen d'una manera o una altra. Ha d'haver una raó, s'ha d'entendre. I tres, hem d'intentar que tots ho tinguem que arreglar junts. És a dir, que el botiguer que punxa la llum sàpiga que ell ha de fer alguna cosa, que el botiguer que l'ha denunciat sàpiga que ha aportat informació, que el tècnic ha canviat un tràmit i que Endesa ha controlat millor. És a dir, fixi's que una cosa quotidiana l'hem arreglat perquè bons o dolents, els que donen la llum i els que la paguen, tots han decidit que és un problema conjunt. Bé? I a partir d'aquí hem avançat. Ho deixo aquí perquè crec que déu-n'hi-do el rotllo. Tenia 800 diapositives més d'exemples, però mira, ha anat així. Jo, bàsicament, la bona notícia és aquesta. Hem de començar a dedicar més temps a com solucionem les coses entre tots, donant-nos temps, confiança, en què la solució ha de ser bona per tothom. I no hem de caure en el desànim ni amb la idea de que això ens ho ha d'arreglar el polític. Una cosa és el nostre actual sistema organitzatiu polític, que encara és molt partidari i de rivalitats, i una altra és el que la ciutadania hem vingut a fer. Hem vingut a pujar el nivell. Vostès estan estudiant, estan aprenent. Hem de pujar el nivell. I hem de resoldre les nostres coses veïnals i socials així, amb coneixement del per què, amb empatia i amb ganes de cooperar i demanant-li a l'administració o a qui sigui que no ens tracti amb condescendència, que ens tracti amb respecte i reconeixement. Aquí ho deixaré. Gràcies. Gràcies.
Molt bona tarda. Molt bona tarda. Se sent?
Sí.
Molt bona tarda. Passarem per si hi ha alguna consulta.
Tenim una estoneta per preguntes. I si tenen alguna lluita en concret urbanística, també m'interessa.
Hola. Hola.
Hola.
Gràcies per la seva conferència. La veritat és que no sé per on començar de tantes preguntes que tinc. La primera seria si va aconseguir fer alguna cosa davant de la corrupció que es va trobar només arribar, perquè em temo que entre bolles no hi ha cornades. Entre bolles no hi ha cornades i és molt difícil això. La segona pregunta, ja que vostè és arquitecte, per què els pisos tenen un preu que la joventut ha de posar el sou d'un membre de la parella per pagar el lloguer? Això no té lògica. No? Solució del govern. Ara he vist que dona 250 euros per poder pagar el pis. Això és pan per avui i hambre per a mañana. Alguns països estan construint cases, he llegit que al sud de Londres estan construint cases en lloc que no hi ha res, creant ciutats noves a un preu raonable, perquè el preu hauria de ser, que sé jo, el 30% del sou de la parella, no la meitat del que guanyen, no? Sí. Per què això? Què podem fer?
Sí.
Perquè nosaltres...
Són dues preguntes... Jo li dic.
Durilles, eh?
Sí, jo li dic. Són dures, no. Sí. Aquí hi ha nivell, eh?
No sé quines armes tenim nosaltres per solucionar-ho, per més bona voluntat que tinguem.
Miri, la primera pregunta. M'ha preguntat si vaig poder fer alguna cosa contra la corrupció. Home, jo crec que la vaig denunciar. Vaig dimitir sent regidora, la qual demostra que no tothom està al poder pel poder, sinó que hi ha gent que és decent. Els veïns van estar molt contents, no? No està mal. I tres, els vaig portar al jutjat i he guanyat. Diguem-ne que és una experiència dintre de lo difícil que és pels alertadors. Jo no em puc queixar. És a dir, tothom que la va fer l'ha pagat, no? I hi ha un precedent. Hi ha un precedent de que he pogut reconèixer públicament que la gent votem uns equips polítics perquè ens ajudin a que la nostra vida vagi millor i no aquests polítics no sempre estan veient qui està treballant en contra, no? I no són prou contundents en treure'ls. Jo crec que això és el que jo vaig poder aconseguir, no? Vale, què passa amb els pisos? Jo els explico. És el que els deia. En aquest moment, si la ciutadania no pot fer les lleis, és a dir, el problema és que nosaltres... Figura que som la base de la democràcia, que nosaltres votem i que nosaltres ho fem tot. Però el poder que deleguem, quan arriba a dalt, ja no ens consulta res més. I diu, vale, ja m'has votat. Ara jo faré les lleis d'habitatge que vulgui. I quan la ciutadania i els joves s'organitzen i diuen, ei, que no, feu una llei que reguli això i l'altre, des d'aquí dalt no ens escolten. Solució. És exigir que les coses que tenen a veure amb les vides, les coses bàsiques, la llar, la feina, la seguretat, la salut, l'educació, aquestes coses bàsiques, ens han de deixar la gent amb els nostres experts, amb l'ajuda dels nostres advocats i tècnics, ens han de deixar fer nosaltres les lleis. Per què? Perquè un lobby econòmic pot comprar fàcilment a un polític, però no tots nosaltres. Comprenen? O sigui, en aquest moment s'ha fet... O sigui, cap polític té la decència de dir la veritat. Perquè si digués, s'ha acabat, no hi ha un preu més que l'accessible, a aquest polític li passaria el que a mi. Jo vaig estar amenaçada de mort, vaig anar amb escoltes... És a dir, jo vaig protegir l'habitatge en el meu barri i vaig estar 3 anys amb escoltes. Què li vull dir? Que realment els nostres polítics no són lliures. No són lliures. I malauradament els que aconsegueixen arribar a un lloc més o menys important en les seves organitzacions són els que més se'n passen, o els que tenen les esquenes més amples. No trobaran mai algú com jo, perquè no. Aquesta és la cosa que no funciona bé. Però quina és la bona notícia? Que cada vegada es fa més evident, que cada vegada és a dir, els joves no poden marxar de casa seva, però és que tampoc les persones migrades que venen a treballar a les fàbriques, de les càrniques i de totes aquestes grans indústries, tampoc tenen habitatge. O sigui que ja el país els hi dona feina i no habitatge, i es queden tan amples. Però és que ens demanen que els joves treballin, es formin i paguin impostos i voten i no els hi garantim habitatges. Clar, arribarà un moment que tot aquest sistema, ja els he dit, nosaltres som els que votem, nosaltres instaurem la legitimitat dels nostres polítics. Però clar, si no són operatius, arribarà un moment que haurem de pactar alguna cosa. Com treballo jo? Jo estic intentant que la ciutadania experta en temes puguem fer les lleis. Puguem fer les lleis nosaltres. Li poso un exemple. Olot, el centre vell d'Olot, s'està caient. No sé si vostès hi han anat últimament. Fa molta pena perquè hi ha habitatges que han caigut, edificis ocupats, tapiats, 127 edificis buits. Terrible. Em van cridar, ho vaig analitzar i què vaig descobrir? Que la normativa, el marc legal que diu com es pot rehabilitar o no una finca, posa unes condicions, has de tenir unes amplades, has de tenir unes llums, que els barris com el d'Olot, que té la traça medieval, bueno, el segle XV, queden fora de la llei. És a dir, estem fent lleis que deixen la meitat de Catalunya, els barris vells, com a marginals. I allà venen els infrahabitatges, els ocupes, però si aquest horror l'ha construït la llei. Entenen? Llavors jo dic, bueno, està clar que no sabem fer lleis els que les fan. Però després hi ha unes persones que som experts en habitatge, rehabilitació, que hem anat als pobles, que els coneixem, que nosaltres faríem unes lleis millors, clarament. És una cosa molt científica i tècnica. Per tant, jo crec que, i ho veurem, que les futures lleis o les farem amb la ciutadania experta o no es podran aprovar ni serviran per res. Aniran augmentant l'escletxa entre la ciutadania i els nostres governants. Si això es talla del tot, si perdem les administracions que són nostres, les paguem nosaltres, estarem a l'albur d'un mandamàs, d'un dictador o del mercat. Hem de rescatar les nostres administracions i hem d'aconseguir que entenguin que estem cooperant. És el que els he dit. O sigui, els joves han de poder fer les lleis d'habitatge perquè viuen el problema. I els arquitectes i els urbanistes els hem d'ajudar. I cap partit polític es pot negar a portar aquesta llei i aprovar-la. No poden, perquè és una llei real, ajustada a dret, correcta i a favor de l'interès general. Qui perdrà? Alguns empresaris que han decidit fer negoci llogant, comprant edificis i llogant-los per... Són molt poca persona, molt pocs empresaris, perquè un polític no és capaç. Això és el que... Tenim la democràcia una mica segrestada, una mica. Però jo estic convençuda que si la ciutadania anem fent aquests exercicis de reclamar-nos com a experts i volem fer les lleis. Jo, la meva lluita ara és que el Parlament de Catalunya reconegui, i el Congrés, reconegui lleis fetes per la ciutadania. Que hi hagi una llei que obligui a acceptar les lleis que parlen de coses reals, que les solucionen, que diuen coses sensates. Una ciutat, tot l'espai que hem deixat per fer cases, l'hem deixat perquè fossin llars, no perquè fossin negocis. D'acord? Per tant, algú s'està aprofitant d'una generositat comunitària quan vam fer les nostres ciutats. I vam dir, aquí hi ha un camp, farem cases. Hem sacrificat molts paisatges, els pobles, hem crescut, hortes, i hem perdut molt patrimoni natural per fer cases, perquè volíem veïns, volíem que els nostres fills estiguessin al poble, i de sobte venen uns que ho compren com a negoci i van pujant el preu. Llavors, és estrany que un polític no s'oposi, però si el polític no sap que una ciutat es fa amb cooperació, No ho sap. M'explico, vull dir que la gent s'ha oblidat de lo que jo avui els he explicat. És que aquesta ciutat l'hem suat totes, els nostres avantpassats. I vàrem construir coses perquè fossin llars, perquè hi haguessin veïns, per tenir comunitat, per estar ben rodejats. I ara vivim amb cases caríssimes i sols. Ja es veu que és un gran error. Però per desmuntar un gran error cal molta humilitat i molt coratge. I els nostres polítics han de fer, els que estan ara, els hi toca un gran aprenent. Jo em va tocar denunciar la corrupció. L'he preferit fer de regidora, la veritat, perquè m'ho passava bé i em sentia útil. Però al final la meva funció va ser dir, ei, que aquí hi ha corrupció. A Barcelona estem al Chicago de 50. Vaig amb escoltes, m'amenacen, o sigui, vaig haver de fer aquest pel·liculon. No? Em va tocar això. Doncs els polítics d'ara han de tenir el coratge de dir, no controlem el mercat immobiliari, no el controlem. I tenim dret polític de fer una llei per controlar-lo. I com que no tenen el coratge de fer-ho, hem de deixar que els joves que estan fent les noves propostes arribin al Congrés i sigui obligatori aprovar-ho. Ha d'haver solidaritat. Per tant, la solució és molt clara. Coratge i reconeixement. El de sempre, reconèixer. Ho veurem, eh? En 5 o 6 anys ho veurem i pensarà en mi. Això ho veurem. Això vindrà. Perquè és que no podem acumular més crispació social, els dic de veritat. És a dir, hem de fer un nou pacte social entre administracions, polítics i ciutadania. Hem de refundar un nou pacte social perquè s'ha desbordat tot, a tot arreu. I nosaltres no seguirem votant i jugant això si no tenim una contraprestació sèria. Volem que els polítics facin bé la seva feina. Molts tenen ganes de fer-la. I pensen que és que no ho poden canviar. Jo els hi dic que sí. Les lleis es voten uns diputats o uns parlamentaris. És qüestió d'agafar aquestes 158 persones, portar-les avui aquí i que escoltin. A vostè, per exemple. És a dir, hem d'aconseguir aquest reconeixement. Ells fan una funció, però no hi arriben. No poden contra el mercat. No poden. I ara nosaltres els ajudarem. Ja està. Ara hi haurà una vaga de lloguers, eh? Els joves estan preparant una vaga de lloguers. Poca broma. Vull dir que arribarà un moment... Bueno, jo a Olot estic fent la rehabilitació d'Olot. He marcat un perímetre i hem escriturat a totes les finques una càrrega. Què vol dir? Nosaltres ajudarem a rehabilitar. Però quan estiguin les cases bé, si ve algú a especular... la diferència ens la retornarà. Hi ha eines per evitar l'especulació, però els polítics no s'atreveixen a aplicar-les. Però no perquè no en tinguin ganes, és que es creuen que no ho poden fer. Per això els dic que a vegades ni saben del poder que tenen. Una altra pregunta, gràcies.
Sí, bona tarda. Bueno, jo he viscut molts anys a Barcelona i ara fa 5 anys que estic a l'ES i ja això és la meva, és casa meva. I jo l'únic que volia comentar-la és que n'hi ha 2 zones d'Ares que ara mateix estan en perill d'urbanitzar i que no volem que les urbanitzin. Ai, perdó. I que la majoria del poble està en contra. Una d'elles és una zona de Lourdes, perquè són zones verdes, i l'altra és una zona enorme que diuen del Barem. És com si fos un altre poble. I això està programat per urbanitzar-lo. No crec que ningú estigui d'acord, perquè aquí tenim moltes riades i quan més asfalto posin, més riades tindrem. Llavors, la reclamació social segur que Ares estarà reclamant això d'aquí a res, perquè Lourdes ja estava programat per començar i de moment està parat.
Clar.
Però en qualsevol moment canvia l'Ajuntament o canvia el que sigui i tornen a moure tot això.
Pues miri, el més important és saber qui és la persona que es beneficiarà d'aquesta transformació, saber quants diners guanyarà i començar a negociar amb ell com guanyar els diners diferentment. És a dir, els ajuntaments, a vegades, si la ciutadania no vol que s'urbanitzi una part, l'ajuntament que treballa per vostès ha de fer, i aquella persona urbanísticament té uns drets. El problema ve de que algú va dibuixar un plano i va dir aquí es pot fer tants metres quadrats i això val tant. Aquest és el problema. Relacionar metres quadrats amb diners. Aquest és el problema de base. Val? Desgraciadament, el marc legal és que si un senyor té dret a aixecar ja 4 blocs, si el té urbanísticament, si la ciutadania no vol que els aixequi, l'Ajuntament haurà de compensar aquest senyor. I li haurà de dir, no pot construir aquí, però li deixo construir aquí, aquí i aquí i aquí. Una permuta, que es diu. Per tant, pagar, la festa la pagareu amb aquest marc legal. Una altra cosa és que vostès revisin el seu planejament, l'hagin de revisar i puguin canviar les regles de joc. Llavors m'avisen i jo els ajudo. Però en aquest cas, això seria si és que anem a canviar el pla i a esborrar coses. Val? Però si no anem a esborrar coses perquè no podem, el que han de fer vostès és dir-li molt seriosament a l'alcalde que volen que ho solucioni i accepten que haurà de rellotjar-los en altres llocs. O sigui, l'alcalde, si té per la banda vostra la decisió que no voleu, que jo perdi l'espai verd, però hi heu de ser comprensius amb ell perquè ell legalment no té un altre que atendre aquelles expectatives, legalment. Per tant, heu d'empatitzar amb l'alcalde i ell amb vosaltres. Ell amb vosaltres, prenent-se la feina de negociar a on construirà aquest senyor, que no serà allà, vale? o li dona els diners, però hi ha maneres. O sigui, si vostès no volen que allò es construeixi, es pot fer. Ara, han d'empatitzar amb l'alcalde i acompanyar-lo i animar-lo a que es calci i es prepari a buscar altres llocs on posar les coses. O que agafi la butxaca i vostès potser trigaran 3 anys a tenir un altre equipament, però hauran solucionat això. O sigui, la decisió, la cooperació és que també vostès hauran de decidir aquests diners, què deixem de fer per guanyar aquest espai verd, que és el joc que té l'alcalde. Si empatitzen les diferents parts, segur que se n'en sortiran. Què més?
Doncs donarem per acabada la conferència d'aquesta.
Bueno, si algú vol cap més cosa, li poden dir a la Mercè i per mail o com sigui. Gràcies per la seva atenció, han estat molt atents. Gracias.